Bon dia. Pres del programa Rodamón i veure el que passa i com es viu en aquests altres llocs del planeta, ens asseurem tranquil·lament per oferir-vos de nou el Tras Barrat.
Com ja sabeu, aquest espai cultural al voltant del món dels llibres que us porta Ràdio Falset.
Un espai literari que ja sabeu està inclòs dintre del magazín La Finestra, que cada dissabte arriba i s'obri per a vosaltres.
Per això, nosaltres també volem obrir una finestra al món de la cultura i en especial a la literatura.
Ja sabem que l'intent és difícil, però per nosaltres no quedarà.
Perquè també hi posarem el màxim esforç i la il·lusió perquè així sigui i també us distregueu una mica.
Aquest és el segon programa d'enguany. Ja sabeu que en el passat vàrem tenir algun problema per estar amb vosaltres, però avui som aquí en aquest nou any i esperem que us agradi el programa.
Us hem preparat un seguit de coses que esperem us interessin.
Notícies breus al voltant de la cultura i especialment de la literatura.
Us direm un recull d'alguns premis i concursos on pugueu presentar els vostres treballs.
També us farem una recomanació molt personal d'un llibre per a llegir.
Passarem pel davant d'un aparador de llibres perquè pugueu triar i remenar aquells llibres que més us convinguin llegir segons també els vostres interessos.
I acabarem amb la lectura de la llista dels llibres més venuts durant el darrer mes.
I ara ja, sense més dilació, comencem amb les notícies del Tras Barrat. El municipi d'Esparreguera s'ha estrenat oficialment com a capital cultural catalana de l'any 2005. A la inauguració, el patronat parroquial de la localitat es va fer un minut de silenci en record de la soprano Victòria dels Àngels. A banda dels parlaments oficials, l'acte va consistir en una mostra gastronòmica i una exhibició de sardanes de punt lliure a càrrec de la colla Imagina't. El músic Jordi Matas va amenitzar la festa amb una versió original del segle II. Durant l'any, Esparreguera organitzarà diversos actes amb tres objectius: aconseguir la cohesió interna del municipi, consolidar una programació cultural estable i promoure la imatge d'Esparreguera a tot el país, segons va declarar el regidor de Cultura d'aquest municipi, Lluís Moreno.
Una nova col·lecció reflexiona sobre el futur de les llengües. Europa, sens dubte, morirà si no lluita per les seves llengües, les seves tradicions locals i les seves autonomies socials. Aquesta sentència de George Steiner a la idea d'Europa sintetitza molt bé l'esperit de la nova col·lecció de llibres Veus del Temps. És una iniciativa del grup d'història de la llengua de la Universitat de Girona que tracta sobre el complex món de les llengües. Els dos primers volums de la col·lecció són una revisió de Fabra, una crítica a la norma. L'altre llibre, Veus que s'apaguen, La mort de les llengües del món, és de Suzanne Romain i Daniel Nettel. El primer llibre és una tesi doctoral que fa una aproximació innovadora al procés de creació del català contemporani des de l'òptica d'un coetani dels fets, Josep Calveres, un personatge enginyós disconforme amb els plantejaments de Pompeu Fabra. A Veus que s'apaguen és una reflexió lúcida sobre la fragmentació del món en llengües i el futur que els espera a aquelles més febles i donen, a més, raons pràctiques per defensar el multilingüisme.
França condecora amb la Legió d'Honor a Montserrat Caballé. El ministre francès de Cultura, Renaud Dondier de Vèbres, va enaltir la figura de la soprano catalana Montserrat Caballé. Una de les cantants més importants dels nostres temps i una dona universal al entregar-li la insígnia de cavaller de la Legió d'Honor. Vostè, en cadascun dels seus compromisos, dona el millor de vostè mateixa, de la seva bondat i de la seva grandesa d'ànima. Aquesta nit vull expressar-li la meva admiració i la meva gratitud i les de França. Això ho va afirmar el ministre al condecorar a la cavaller en nom del president de la República, Jacques Chirac. L'acte va tenir lloc al final de la cerimònia d'entrega de la 12a edició dels Premis Francesos de la Música Clàssica, les Victòries, en el marc del Mercat Internacional del Disc i d'Edició Musical a Canes. Montserrat Caballé va rebre una victòria d'honor pel conjunt de la seva carrera artística i va interpretar dues peces davant l'aplaudiment del públic. Hores abans, la soprano havia declarat que la concessió de la Legió d'Honor l'omplia d'orgull i la feia sentir-se insignificant i l'atribuïa a la seva feina humanitària i la seva representació de França en algunes ocasions, així com a la seva feina en l'ensenyament del cant. França acull un curs de música que porta el nom de Caballé i el president del qual és en Chirac.
L'editorial mallorquina Moll acaba de fer 70 anys i ho ha volgut celebrar amb el fitxatge d'autors de prestigi, la incorporació de nous escriptors i nous dissenys de les col·leccions per tornar a ser punt de referència en el món editorial català. La nova etapa de l'editorial es va presentar a Barcelona de la mà del seu director Francesc Moll, fill del filòleg Francesc de Borja Moll, que la va crear el 1934. Sense ni un cèntim i sense ajuts institucionals, segons va dir. Va ser una editorial feta per publicar l'imprescindible Diccionari Català Valencià Balear i les Rondalles Mallorquines, d'Antoni Maria Alcover, però que es va transformar en editorial de referència de tots els gèneres en l'àmbit dels països catalans. Francesc Moll va ressaltar la satisfacció que li produïa saber que milers de mallorquins s'han iniciat en la lectura amb els llibres de l'editorial i va fer un prec, referint-se, lògicament, a les illes. Volem ser una editorial normal d'un país normal. Ara només falta que es pugui normalitzar el país.
Ha nascut la nova Confederació d'Agrupacions de Cultura Tradicional. La Confederació d'Agrupacions de Cultura Tradicional Catalana, imposada ja el setembre passat, que agrupa a 12 federacions sectorials, ja s'ha presentat oficialment, es va presentar aquesta setmana passada, al Paranims de la Universitat de Barcelona, presidida per Joan Huguet. La Confederació el que pretén és sumar esforços en el món associatiu de la cultura popular per enfortir un moviment que, segons també el mateix Huguet, presenta mancances per falta de suport. L'acte de presentació, com dèiem, d'aquesta nova confederació també va intervenir l'estudiós de cultura tradicional Bienve Moya i també de la Cobla Principal de Llobregat.
Una exposició recupera el record de Terenci Moix. A punt de complir-se els 2 anys de la mort de Terenci Moix, el 2 d'abril, una exposició i un simposi desmuntaran l'obra i el record de l'escriptor per mostrar-lo de nou a través dels seus llibres, fetitxes i mites. Aquesta exposició es troba a la residència d'investigadors del carrer de l'Hospital 56 i reunirà persones i objectes que donaran una imatge global d'un autor polièdric que mai podrà ser conegut del tot. En l'acte de presentació, que es va fer dimecres passat, es va comentar que, allà on sigui, Terenci donarà la seva conformitat al simposi i l'exposició, per dues raons. La primera, perquè se celebren en ple barri del Raval, a pocs metres del carrer de Joaquim Costa, on ell va néixer. I la segona, per la simbòlica coincidència que l'entrada a la residència d'investigadors sigui al carrer d'Egipsíaques, un record per al país que l'autor va mitificar. L'exposició és la part que crida més l'atenció d'aquest homenatge perquè suposa un recorregut clar per la seva vida i els seus mites.
La cultura popular i tradicional presenta a Catalunya una gran diversitat i dinamisme, amb prop de 6.000 entitats cíviques que s'hi dediquen, segons una primera estimació elaborada per la Generalitat. A més de sardanes i castellers, la llista d'activitats resulta espectacular i compta amb una gran tipologia de festes de carrer, així com grups de música, dansa i teatre amateur, a més d'entitats de tota mena, des d'Ateneus fins a associacions d'índole variada. Tot i el voluntarisme que presideix aquest món, i malgrat les dificultats econòmiques en què sovint es mou, les xifres mostren la seva vitalitat. Respecte a aquestes i altres manifestacions festives, el centre que dirigeix Ferran Bello, que és el director del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, ha enllestit la modificació del decret de llei de festes, que preveurà 3 categories. Festes d'interès cultural, d'interès nacional, per als que tinguin un mínim de 25 anys, i festes patrimonials que tinguin com a mínim 100 anys d'antiguitat. En paral·lel també s'està completant el catàleg general de festes que a finals del 2005 n'inclourà unes 250 i que ara ja es poden consultar a la web d'aquest centre. I fins aquí les notícies del Trasbarrat. I ara passem al premi, al recull de premis i concursos d'aquesta setmana. I comencem, si us sembla, amb un premi de prosa narrativa. És el 39è Premi Marià Vayreda, que són per obres originals i inèdites que tinguin com un mínim de 150 fulls. La seva dotació econòmica són 8.500 euros i la publicació per l'editorial Empúries. Teniu temps encara per presentar aquests treballs de narrativa, com dèiem, fins al dia 4 de març d'enguany. I si voleu més informació, us podeu dirigir a l'Institut de Cultura de la ciutat d'Olot.
El següent premi que tenim és també de poesia i és el Premi Molins de Rei, Ciutat Pubilla. Es tracta d'obres en català d'autors de qualsevol nacionalitat. La seva dotació és de 360 euros i podeu presentar-vos-hi fins al 30 de març del 2005. Si necessiteu més informació, la trobareu a Ràdio Molins de Rei.
I ara un premi de narrativa curta. És el 6è Premi d'Experimentació Literària. Són per a obres d'autors novells que tinguin entre 18 i 35 anys d'edat. La dotació són 1.200 euros i, a més, hi ha la possibilitat de publicació del treball. El que passa és que no està clar això encara. Fins al dia de Sant Jordi, és a dir, el 23 d'abril, podeu presentar aquestes narratives i ho podeu fer a l'Òmnium Cultural de la Delegació de la Garrotxa.
Concurs de narrativa de muntanya Narcís Puig de Vall. Es poden presentar obres sobre excursionisme, escalada, esquí de muntanya, expedicions, etc. El termini de presentació és fins al 27 de febrer d'aquest any. I si necessiteu més informació, l'obtindreu a la colla excursionista Casanenca, de Cassà de la Selva.
I ara un premi de poesia, ni més ni menys, que és el primer premi Joan Santamaria Memorial Joan Mínguez. Són per a obres de tema lliure i que tinguin com un màxim de 100 versos. La dotació no és econòmica, sinó que és un guardó i la publicació del poema guanyador. Fins al dia 28 de febrer podeu presentar aquests treballs i per a més informació us podeu dirigir a l'Institut de Tècniques de la Comunicació Oral, que està a Barcelona. I si voleu un telèfon, doncs el 93 488 16 48.
Bé, i ara un premi de contes per a joves escriptors. És el quart premi de Montserrat Oller. Es tracta de contes d'aventura o misteri escrits per alumnes de cicle superior de primària. O sigui, que ja ho sabeu, nois i noies de 5è i 6è, podeu guanyar fins a 120 euros en llibres, un escàner i una impressora. I teniu temps per presentar-vos fins al 4 d'abril del 2005. I llavors, si voleu més informació, la podeu trobar a l'Òmnium Cultural de Terrassa i, si no, doncs truqueu aquí a la ràdio i us informarem sobre tot allò que vulgueu saber.
I el nostre premi, l'últim recull d'avui, també és per a joves estudiants, una miqueta més grans que els que hem dit abans, però també són joves. És el Premi Narcís Feliu de la Penya, que instaura la Universitat de Vic, que són per a treballs de recerca que estiguin referits a geografia, economia, història, empresa, filosofia, mitologia, etc., elaborats per alumnes de batxillerat. Hi ha una dotació econòmica de 1.500 euros i podeu presentar aquest treball fins al dia 8 d'abril d'enguany. Per a més informació, a la Universitat de Vic, al Gabinet del Rectorat, us faran més 5 cèntims més. I fins aquí, doncs, el recull.
I ara, la nostra particular recomanació d'avui, el llibre del mes. Avui us parlarem del Codi da Vinci, una novel·la que ha portat molta controvèrsia, escrita per Dan Brown i editada per Empúries.
Robert Langdon, un professor de simbologia religiosa de la Universitat de Harvard, que és de visita a París, rep una trucada inquietant a mitjanit a l'hotel. Algú li comunica que un vell conservador del Louvre ha estat assassinat dins del museu i s'ha trobat una xifra misteriosa al costat del cadàver. Quan el professor Langdon, assistit per un brillant criptògrafa francesa, Sophie Neveu, intenta treure l'entrellat d'aquest misteri, descobreix amb estupor tota una sèrie de pistes amagades en les obres de Leonardo da Vinci, unes pistes ben visibles per a tothom, però ingeniosament amagades pel pintor.
El misteri es complica quan Langdon descobreix que el vell conservador del Louvre pertanyia a una societat secreta, el Priorat de Sió, de la qual també havien format part Isaac Newton, Botticelli, Victor Hugo i el mateix Leonardo. Langdon sospita que està resseguint les traces d'un secret de transcendència històrica, un secret enormement revelador i perillós a la vegada. al llarg d'una persecució frenètica, Landon i Neveu topen amb un poder sense rostre que s'anticipa als seus passos a cada moment. Si no aconsegueixen desxifrar el puzzle del laberint en què s'han ficat, el secret del priorat de Sió s'esvairà per sempre.
El codi de Vinci trenca el motlle de la novel·la de suspens, trepidant, intel·ligent i extraordinàriament ben documentada, des de les primeres pàgines fins a la sorpresa final. El codi de Vinci confirma Dan Brown com un narrador magistral.
Analitzem el codi de Vinci. Ficció o realitat? Llegenda o història sagrada? Novel·la històrica o thriller convencional? Sigui com sigui, no és un llibre fàcil de catalogar. Potser té una mica de tot. El cas és que ha desencadenat una gran controvèrsia en la crítica. L'Església també s'ha pronunciat amb una postura de desacord. Veurem si la versió cinematogràfica potser resultarà més tova.
La trama del text ressuscita antics fantasmes i posa a la llum secrets que conviuen entre nosaltres des dels temps més remots de la humanitat. És comprovat que la història oficial l'escriuen sempre els guanyadors. Aquest llibre ens recorda que els perdedors també tenen la seva història. Els evangelis apòcrifs, els papirs descoberts en unes coves de la Mar Morta l'any 1973, misteris que bé s'han encarregat de que continuéssim essent misteris. Una història paral·lela que podria fer trontollar els pilars on descansa la civilització cristiana.
Pels estudiosos de la matèria cristiana, història de les religions i cultes en general, el llibre no descobreix res de nou. Però pels simples feligresos pot resultar ofensiu. Un atemptat contra la fe, gens recomanable de llegir. Per tant, més val que s'abstinguin aquells que tenen la fe feble. En canvi, resulta vivament recomanable pels que vulguin ampliar els seus horitzons, pels que estiguin oberts a escoltar opinions i enfocaments diversos d'allò que s'ha convingut que sigui sagrat.
No es tracta del bé i del mal, és simplement pensar que tot podria ser diferent de com és, ens ho han explicat. La trama no està faltada de tots els elements propis d'un thriller, de novel·la policíaca, fins i tot amb una història d'amor. Però, com hem dit abans, destapa certes trames molt ben embolicades, críptiques, diria l'autor. Anem a recordar un passatge del llibre que diu així.
La Sophie mirava fixament el fresc més famós de tots els temps, l'Últim sopar, la pintura llegendària de la paret de Santa Maria de la Grazi a Milà. El fresc deteriorat retratava Jesús i els seus deixebles en el moment que Jesús anunciava que un d'ells el trairia. Suposo que reconeix aquest fresc. Sí que el conec, sí, va dir la Sophie. Doncs potser em permetrà que li ensenyi aquest petit truc. Tanqui els ulls, si us plau. Dubtant, la Sophie va tancar els ulls. On seu, Jesús? Va preguntar en Tevin. Al centre. Molt bé. I quin és l'aliment que ell i els seus deixebles parteixen i mengen? Pa. Evidentment. Excel·lent. I què beuen? Vi. Van beure vi. Molt bé. I una última pregunta. Quants vasos hi ha a taula? La Sophie va callar un moment, adonant-se que era la pregunta trampa. I després de sopar, Jesús va agafar el calze i el va donar als seus deixebles. Una copa, va contestar. El calze? El calze de Crist, el Sant Grial. Jesús va passar un sol calze de vi, igual com ho fan els cristians a la comunió. En Tevin va sospitar. Obri els ulls. La Sophie va obeir. En Tevin somreia amb aires de suficiència. La Sophie va baixar la vista cap a la pintura i es va quedar bocabadada de veure que tothom a la taula tenia un vas de vi, fins i tot Crist. 13 copes! A més, eren petites, sense tija i fetes de vidre. A la pintura no hi havia cap calze, cap Sant Grial.
Aquesta novel·la ens fa reflexionar contínuament. Ens hem aturat a pensar que en el paper especialment secundari que s'ha assignat a la dona en la història que ens han inculcat? Quins càrrecs ocupa la dona en la jerarquia de l'Església actual? Per què no hi ha dones sacerdots? Què amaga el retrat de la Gioconda? I els dibuixos de Walt Disney?
Com podeu veure, Es tracta d'un llibre d'una lectura tan senzilla com un conte per infants. Tot i això, fa pensar que els contes per infants contenen certes claus que obren portes secretes on es guarda la verdadera història. Un conte de 600 pàgines i tot plegat en una nit. Apte per tots els públics. Els centenars de milers d'exemplars venuts parlen per si sols.
Nostra especial recomanació d'avui, doncs passarem, com cada programa, a per un aparador, on podrem trobar altres llibres amb altres gustos i interessos. Aquí va el primer llibre d'avui. Es titula, i per no desentonar amb el llibre d'avui, Deesses i tombes. L'autora és la Núria Bou i Editorial Pro és qui l'ha publicat. Aquest llibre és el Premi Carles Rahola d'assaig de l'any 2003. Núria Bou reexamina el paisatge iconogràfic d'algunes de les pel·lícules més significatives de la història del cinema per demostrar que al cor del classicisme s'hi troba un dels rostres més singulars i enlluernadors de la feminitat, un imaginari on ressonen els mites de Pandora, Atenea, Demeter i Persèfone, un univers aquàtic i lunar regentat pel domini màgic de la feminitat.
Bé, també tenim avui un llibre titulat Contra la guerra i la fam, d'Arcadi Oliveres. Aquesta obra reflexiona sobre els interessos que s'amaguen rere els conflictes i les desigualtats del món. Reflecteix un ideari que desmunta les teories del capitalisme més salvatge i proposa alternatives viables.
El següent llibre es titula El Club Dante, l'autor és el Matthew Pill i columna és aquí l'ha publicat. Nicholas Ray, el primer policia negre del departament de Boston, investiga ja l'any 1865... un seguit de brutals assassinats que s'inspiren en els turments de l'infern de Dante. Només els membres del Club Dante, poetes i professors de Harvard, dirigits per Henry Wadsworth, que preparen la primera traducció americana de la Divina Comèdia, poden anticipar-se a l'assassí i identificar-lo.
Bé, i un altre llibre és L'afusellat i altres contes, de Maria Vayreda. L'editorial que l'ha publicat és Angle Editorial. Aquesta selecció de textos de Maria Vayreda esdevé una immersió en el cor de les tenebres, un poema de la desventura humana. Vayreda proposa, més enllà del moralisme del context rural, una reflexió sobre la degeneració dels valors humans, el poder de la memòria col·lectiva i la brutal experiència de la guerra.
L'editorial Salvatella ha publicat un llibre, més que publicat, jo diria que ha reeditat un llibre, que es diu Història de Catalunya, que l'autor és el Damià Ricart. Això, com dèiem, això és una reedició de la Història de Catalunya que Damià Ricart, la font, ja va editar l'any 1935. En homenatge al seu autor, i que en acabar la guerra va ser acusat de separatisme per haver escrit aquest volum, que està, a més a més està il·lustrat per Lluís Mallafré, doncs, com dèiem, és un homenatge amb aquest autor. Ricard va ser director del grup escolar de la Diputació de Barcelona i va escriure aquest llibret a partir de les obres que Rovira i Virgili, el Carles Soldevila i el Valls Taverner havien fet de la Història de Catalunya i ell la va refer.
Bé, i un altre llibre és 101 dies, d'Asne Sehrstad, de l'editorial Maeva. L'autora del llibreter de Kabul, la periodista Asne Sehrstad, va arribar a l'Iraq el mes de gener del 2003, quan el país es preparava per a la guerra. Els corresponsals eren vigilats pels intèrprets del Ministeri d'Informació i la burocràcia iraquiana els impedia fer la seva feina. En aquest llibre, la periodista descriu la seva experiència del conflicte viscuda des del tràgicament famós Hotel Palestina. Abans d'acabar el nostre espai d'avui, i com cada setmana que tenim programa, l'acabem amb la lectura dels llibres més venuts durant la darrera quinzena a les principals llibreries de Catalunya.
I com ja sabeu, tenim tres llistes. una de ficció, una de no ficció i també tenim llista de llibres infantils i juvenils. Per tant, si us sembla, començarem potser per aquests darrers. Parlaríem que, per exemple, de llibres infantils, tenim que en el lloc número 1 d'aquesta setmana o d'aquest mes hi ha un llibre molt conegut i molt famós que es diu Contes per abans d'anar a dormir. El seu autor és l'Eduard Estivill i que Planeta ha publicat. En el lloc número 2, Tina i Don Quixot, de l'autor Joan Kirchner, i Brúixola és l'editorial que ha publicat aquest llibre. I tenim en el lloc número 3 de la literatura infantil, A la cuina amb les tres bessones, l'autora de la Roser Capdevila, i Empúries, l'editorial que l'ha publicat.
Bé, i pel que fa a literatura juvenil en català, tenim en primer lloc el llibre Eragon, de Christopher Paolini, i de l'editorial La Galera. En segon lloc tenim el diari vermell de la Carlota, sabem que molts nois i noies d'aquí l'estan llegint, de la Gemma Lienas i de l'editorial Empúries. I en tercer lloc tenim Estimat Ronaldinho, de Jordi Sierra i Fabra, també de l'editorial Empúries.
Molt bé, ja, si us sembla, ja passarem a la llista dels llibres de no ficció que tenim en català. Començarem en el lloc número 6, que tenim el llibre de Fabià Estapé, que es titula El joc de viure, i que la Magrana ha publicat.
Bé, en cinquè lloc tenim L'espoli fiscal, de Jordi Pons i Ramon Tremosa.
En el lloc número 4 tenim un llibre que està fet per diversos autors, que es titula Evangelis, que prou ha publicat i que una miqueta va d'això, precisament, dels Evangelis.
Bé, en tercer lloc, L'instint de la seducció, de Sebastià Serrano.
I en el lloc número 2 tenim un llibre que ha tingut molt d'èxit, i no sé per què serà. Comença, es titula Bon dia, mandra. L'autora és Corinne Mayer, que ha tingut, i com dèiem, i Edicions Centros, que ha publicat.
Bé, i en primer lloc, el llibre més llegit és La bona sort, de Fernando Trias de Bes i d'Àlex Rovira.
I ara passem ja en el lloc número 6, de la llista dels llibres de ficció, és a dir, els que són més aviat de creació. Que tenim en el lloc número 6 un llibre que es titula Proves falses, l'autora és el Dona León i Edicions 62 qui l'ha publicat.
Bé, en lloc número 5 tenim L'ombra del vent, de Carlos Ruiz Zafón, que l'edita l'editorial Planeta.
I que fa 93 setmanes que estem en llista, eh?
Sí.
93 setmanes vol dir quasi 2 anys, eh?
Déu-n'hi-do.
En el lloc número 4 tenim un llibre que molt conegut per vosaltres, perquè precisament avui, en el programa d'avui, us l'hem presentat, El codi da Vinci. Està en el lloc número 4, Dan Brown, el seu autor, editorial Empúries, que ha publicat, i aquest Déu-n'hi-do perquè porta 60 setmanes en llista. Vol dir que més d'un any que està també pujant i baixant.
Sí, sí, també Déu-n'hi-do, eh? No sé què deu tindre aquest Dan Brown. Bé, sí que ho sé, perquè de fet el llibre m'ha agradat molt.
Per això l'hem recomanat.
Sí, sí. Bé, en tercer lloc tenim La pell freda, d'Albert Sánchez Pinyol. Bé, de l'editorial La Campana.
En el lloc número 2 tenim El curiós incident del gos a mitjanit, el Mark Haddon és el seu autor i la Magrana l'editorial que l'ha publicat.
I en primer lloc tornem a tenir un altre cop a Dan Brown amb el llibre aquesta vegada Àngels i dimonis. També és la 20a setmana que està en llista i pues, crec que segueix bastant la mateixa línia sobre crims, intrigues i codis secrets al Vaticà.
És a dir, si us ha agradat El codi da Vinci, possiblement us agradi també Àngels i dimonis. Doncs molt bé, fins aquí la recomanació d'avui.
I fins aquí el Tras Barrat.
Ens tornarem a retrobar, si no hi ha res de nou, el proper dissabte, dia 12 de març, a la mateixa hora, per portar-vos moltes més coses.
Esperem que us hagi agradat l'espai d'avui i recordeu que demà diumenge, a partir de les 5 de la tarda, ens podeu tornar a sentir.
Farem la repetició d'aquest espai i, per tant, també podreu prendre nota d'allò que avui no heu pogut apuntar.
Tornarem aviat, no hi falteu. Nosaltres, ben segur, us trobaríem a faltar.
Adéu-siau.
Adeu.
Halo ngie chabu. Romeo i Jamur.